Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. I no és cap secret, fins i tot jo som una miqueta pesats, però en aquesta qüestió, en aquesta situació en la que ens trobem, cal ser pesats per dir que tenim un problema amb l'aigua. Cal ser més conscients que mai a l'hora d'estalviar i aprofitar el més aviat possible tota l'aigua que puguem. El cas és que nosaltres aquí a Catalunya ho tenim clar. Les xifres que tenim a les cases no diuen que fem malbaratament de l'aigua. Ho tenim molt, molt assumit, tot això. Ara, i els turistes? Bé, igual els turistes no tenen tan clar. És a dir, quan ara comencem temporada, vindrà una allau de turistes per fer una bona temporada, com és habitual. Estem parlant d'una de les indústries més potents que tenim a Espanya i a Catalunya, particularment. Clar, com fiquem al cap dels turistes que s'ha d'estalviar aigua? Que estem en una situació de sequera importantíssima. Mira, les darreres pluges que vam tenir durant aquest pont, doncs, abundants, generoses, en tot cas, però que caldrien, arrodonint, caldria 10 vegades, tot el que va caure, 10 vegades més, per alleugerir la sequera que tenim. Possiblement, amb tot el que va caure, igual els embassaments pugen un 1%. Amb tota la necessitat que hi ha de sequera, això no és tant, no? Les reserves actuals es marquen en un 25%. Aigua de boca. I esperant les pluges. Ara, el gran repte que tenim, i d'això en parlarem avui, de fet la Yolanda Canales s'ha anat a parlar precisament amb un hotel, a veure com ens ho farem, entre d'altres coses, és un dels temes que tractarem durant tot aquest dia, és com farem per ficar al cap dels turistes que han d'estalviar aigua. I si em permeteu, seré fred ara, molt fred. Però imagineu que vosaltres en un país i pagueu, jo què sé, 200, 250 euros, 300 euros per habitació i nit. ¿Vale? Que us diguin que t'has de dutxar ràpid. O sigui, tu estàs pagant 400 euros i t'has de dutxar ràpid. És una percepció freda, eh? Però el repte el tenim sobre la taula. Soc el José Miguel Cruz i a Jesús Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Conforme el temps, hem tingut un matí molt assolejat, temperatures a l'alça. Això sí, per dir alguna cosa, a part que aquesta tarda començarem a notar núvols a bona part de Catalunya, però de pluges, només a la tarda, aquesta tarda, a partir ja de les dues o així, és probable algun ruixat aïllat entre feble i moderat al nord de la Vall d'Aran. Punt. S'ha acabat. En qüestió de pluges, és això. Conforme a les temperatures, ja ho esteu notant, les temperatures no hi ha canvis importants. Això sí, anem cap a pujar de temperatures a l'interior. La litoral més o menys es mantindrà i a l'interior pujaran. Ja fregarem si no tenim ja 30 graus, per exemple, cap a Lleida, cap a Ponent, eh? Clarament. I aquesta és la situació que tindrem i em sembla que tindrem durant tot el que queda de setmana. I el trànsit. Anem a veure com tenim la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia. Doncs el trànsit d'aquesta hora en general força estable, sense grans cues. Sí que hem de dir, per exemple, que per obres a la Nacional 2, a la zona de Tordera, on s'està donant pas alternatiu, hi ha retencions. Hi ha hagut aquest matí, continuen a haver-hi ara menys que a primera hora, però vaja, encara uns 2-3 quilòmetres intermitents i sobretot en sentit nord, en sentit Girona, en aquest punt de la Nacional 2. A la resta, alguns punts amb més intensitat, C58, AP7, P23, res massa preocupant. Sí que a la ronda litoral de Barcelona, aquí tenim lentitud i aturades més o menys al punt habitual entre Poblenou i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot de moment. Oh, bon dia.
Bon dia, Eduard, gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs un dels fronts que tractarem serà la sequera i l'altre front que tindrem a sobre la taula és un altre cop els serveis sanitaris, els metges, les metgesses, els especialistes. Ja sabeu que tenim un problema. El problema igual no parlem tant, però encara està. Parlem d'un relleu generacional, parlem dels sous, parlem de la situació del sector sanitari. Milers de licenciats de medicina ja preparen les suposicions MIR de l'any que ve. El MIR és la prova exigida a metges espanyols i estrangers per accedir a una plaça de metge especialista al Sistema Nacional de Salut, per entendre si està situats, no? En aquesta qüestió hi ha 47 especialitats mèdiques reconegudes i des de l'any 1976 es fa aquest examen que pondera un 90% en el concurs oposició, mentre que l'altre 10% és l'expedient acadèmic. Les millors notes d'aquests MIR poden escollir hospital de residència i en els últims anys, segons un estudi del Sindicat de Metges de Granada, Catalunya ha perdut el lideratge en les preferències. Ja no som... Bé, hem perdut moltes vegades molt lideratge i aquest és un mes en aquest cas, no? Ara, Madrid... Perdó. Madrid i Andalusia són les comunitats preferides i Catalunya és la tercera. Sergi Tor, bon dia.
Molt bon dia, José Miguel.
Bé, què ens diu exactament aquest informe?
Si aquest informe parla d'un resum de l'any passat, del 2022, també fa una sèrie històrica, i parla de les 2.000 millors notes de MIR de l'any passat, que són 2.000 metges amb la nota d'excel·lents. Com es van repartir, en aquest cas, geogràficament, el destí d'aquestes 2.000 millors notes? Doncs Madrid va atraure a 557 metges, Andalusia 310, Catalunya 287, i compte també perquè té un augment significatiu en l'últim any, la Comunitat Valenciana amb 237. Per primera vegada Catalunya ha perdut aquesta segona posició, ja va perdre la primera fa uns anys respecte a la Comunitat de Madrid, i ara Andalusia doncs també ens ha superat en aquest cas amb atraure 30 metges, en aquest cas amb una condició d'excel·lents. Les causes en aquest cas, doncs, de per què a Catalunya ha perdut aquest lideratge, s'apunta a quatre causes. Primer, la remuneració, que ara en parlarem, que és igualitària, sí, a totes les comunitats, sí, però recordem que a Catalunya, i especialment a la zona de Barcelona, el nivell de vida, el nivell també d'hospedatge, com passa a Girona o a Tarragona per la costa, és molt alt. Després, també, la política de guàrdies que puguin tenir cada hospital, que és específica, cada hospital és un món, i també s'apunta a la presència de les llengües cooficials, i en aquest cas a l'obligatorietat d'opositar pel català en aquest cas si vens a treballar a Catalunya. Per cert, que has parlat de les 47 especialitats. Sí. La primera, la més demandada, és dermatologia i cirurgia plàstica.
Mira, està bé, però sospitàvem, clar, no és el mateix viure a un poble petit que viure, que posem Barcelona, per exemple, doncs el teu poder adquisitiu baixa molt, no?, en aquest cas. Bé, el supositor, mira, bàsicament el que estem explicant és que és un esforç a valorar i un premi final amb un sou, doncs, molt ajustat, Sergi.
Sí, sí, ara parlem dels sous, que evidentment és l'autèntic cavall de batalla. Espanya està a la cua del seu entorn de la Unió Europea. Les retribucions sense guàrdies, perquè també és un eix primordial. Les guàrdies que es fan als hospitals, que en aquest cas milloren els sous, però que representen una guàrdia. I hem de fer la comparativa. A Espanya, un R1, és a dir, aprovat de MIR primer any, és de 25.234 euros bruts. Què vol dir al mes? 1.245 euros. Comparació, Suïssa, 6.600 euros mensuals. Alemanya, entre 4.600 i 5.100 euros mensuals. Bèlgica, 2.600. Nosaltres som a la cua i a Portugal, que seria la penúltima posició, ja cobren 300 euros més, perquè el sou mínim de MIR, primer any, se'n va a 1.571. No cal parlar, per exemple, dels Estats Units, on el sou mínim és de 58.000 euros anuals, per tant, quadripliquen els sous que hi ha als Estats Units respecte a Espanya. Per part de l'associació MIR, hi ha hagut una demanda al Ministeri de Sanitat reclamant un augment ja lineal immediat de 500 euros. El Ministeri de Sanitat diu que bé, que l'executaran, però, com sempre parla José Miguel, no hi ha terminis. És a dir, no se sap quan hi haurà aquest augment de 500 euros lineal a totes les categories de MIR. I, evidentment, del sou, de l'esforç, sí, de l'estudi, del que significa aquest examen, previst inicialment per al gener del 2024, volem parlar a un estudiant de MIR, que s'acaba de llicenciar de la Facultat de Medicina i que ja està preparant aquestes oposicions. Tenim ja la comunicació amb Marc Soler. Marc, benvingut i bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, tu ja has acabat la llicenciatura i a partir d'ara ja et comences a preparar l'examen del MIR.
Sí, sí, exacte.
Que inicialment, si inicialment és el gener del 2024, tot i que encara queda una data per determinar.
Exacte, exacte, sí. Uns 17 mesos d'estudi seran enfocats. T'estàs enfrentant a una mena d'oposicions amb un temari molt extens i una competència, per dir-ho d'una forma més clara, no? Que va molt preparada i molt formada.
Tu concretament has estudiat a Lleida, ets nascut a Lleida, però has decidit continuar aquests estudis per preparar l'oposició de Mir a Oviedo. Per quins motius, Marc?
Bé, doncs, principalment ho he fet perquè el pla d'estudis, la forma d'orientar amb aquesta preparació de l'examen que m'oferia l'acadèmia a la que jo vaig, s'adaptava molt bé a la meva forma d'estudi. A part, allí exercim una forma presencial de classes diàries que crec que poden reforçar molt, a part de les hores que jo li dediqui. I també perquè, com que l'he estudiat i he viscut a Lleida tota la meva vida, crec que el fet de moure a una altra ciutat i estar rodejat d'un ambient d'estudi durant 6-7 mesos, que al final no són tants mesos, em pot ajudar molt a poder desconnectar, diguem-ne, de tot el que tinc aquí a la ciutat de Lleida.
Una mica marxar per centrar-te, no?, únic i exclusivament amb l'examen. Per tant, com afrontes aquesta preparació, que és molt dura?
Bé, doncs, tinc la sort de que els meus companys també han escollit aquesta acadèmia i alguns que no ho han fet també han decidit anar a preparar-ho allí a Oviedo. Llavors, doncs, tot i que sembla que seran uns mesos molt estressants, molt durs i d'altibaixos emocionals, crec que ens farem companyia i al final l'ambient, i sobretot també a mi m'agrada molt la zona del nord d'Espanya, doncs, que m'ajudarà.
Per cert, quina especialitat voldries fer i per què?
Bé, l'especialitat, al final, parlar del que m'agradaria, doncs, queda com a una mica somni, no? A mi m'agradaria poder escollir cirurgia plàstica i crec que, bueno, s'adapta una mica al que he pogut veure a quiròfan durant les pràctiques d'aquests anys, doncs és una mica el que jo crec que més m'agradarà fer. D'altra banda, crec que sí o sí vull treballar en un quiròfan i, per tant, doncs, si no pogués escollir cirurgia plàstica, em plantejaria altres cirurgies.
Recordem que amb la posició del MIR hi ha una nota que després és molt important perquè els aspirants podeu escollir, en aquest cas, dins dels hospitals que us demanden. Per tant, la nota és clau, no?, a l'hora de poder decidir el teu propi futur.
Sí, sí. Al final és un examen on et jugues molts anys d'estudi, molts anys d'haver fet les coses molt bé i tot el que et puguis preparar i el millor que puguis arribar a fer aquell examen, doncs al final pot reflectir més o menys els teus coneixements, perquè al final deixar-ho tot en un examen pot ser una mica injust, però almenys nosaltres ens tocarà afrontar aquesta situació d'aquesta forma.
Quan parles del teu esforç i del teu treball, tu ets llicenciat en Medicina, però a més doncs vas fer un curs d'Erasmus a Polònia per tal d'acabar les últimes assignatures de la carrera.
Sí, 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 va ser una decisió, doncs, com t'he comentat abans, havia estat vivint a casa tota la meva vida, amb els meus pares, que he de dir que he estat molt bé i que m'han ajudat moltíssim, però el fet de poder viure un any a l'estranger amb un idioma diferent, haver-te de buscar la vida i els recursos, canvia tot molt, tot i que sigui un país europeu. Crec que m'ha ajudat també molt en la meva formació i poder veure altres formes de treball i així.
I ara, Marc, et plantejo la pregunta clau, la pregunta que està amb el debat social. Inicialment, les teves previsions, i parlo d'inicialment, perquè després, evidentment, les circumstàncies sempre poden variar, seria quedar-te a treballar aquí a Espanya o marxar fora?
T'he de dir que això és una decisió que encara no me l'he plantejat del tot, perquè com ja he viscut, diguem-ne, fora i no tinc cap problema en tornar-ho a fer, crec que sóc molt jove per a decidir on vull passar la resta de la meva vida, però ara els meus estudis, doncs, bàsicament em centro en enfocar en poder fer un bon examen. Si tregués una nota suficient per a poder formar-me aquí a Espanya i a Catalunya també, per què no, doncs et diria que em quedaria. Però això és una cosa que crec que hauré de decidir en el moment en el que em pegui en aquella situació.
La pregunta, exacte, sí. La pregunta tira una miqueta de trampa, perquè sempre parlo, evidentment, de l'equiparació de salaris, que hi ha, doncs, a diversos països europeus de l'entorn d'Espanya i els salaris d'aquí. Aleshores, tu que estàs ara immers en aquest esforç, en aquest treball, en aquest sacrifici, evidentment, doncs, per tenir, en aquest cas, la titularitat de poder treballar pública amb la teva professió de metge, creus de que Espanya no està suficientment valorat en comparació amb altres països del seu entorn?
Bueno, primer de tot he de dir que he de donar la meva opinió encara com a estudiant, que és el que jo he viscut i el que puc conèixer. Sí que és veritat que quan ets una mica a l'hospital i veus com funciona, opinions diferents, doncs t'adones de que existeix un descontent, podríem dir general, no? De no una falta de reconeixement, perquè jo crec que els pacients que visiten els hospitals acaben molt contents amb el tracte que reben, però sí una mica hi ha un excés de treball o d'exigència que a vegades en molts casos no es veu recompensada econòmicament, com sí que ho podríem fer en altres països europeus.
Marc,
i crec que això, digues.
No, que veritablement doncs tens les idees molt clares. Això sí que ho demostres amb aquesta entrevista, demostrant que la teva generació està molt ben preparada.
Bueno, això sí. Això espero.
Gràcies, Marc, per compartir amb nosaltres les teves experiències de sacrifici i d'estudiant per ser metge i tot el que això significa. Una abraçada molt forta,
gràcies.
I molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Sergi. A més, mireu que Metges de Catalunya, el sindicat Metges de Catalunya, que és el sindicat majoritari entre els metges catalans, doncs ja ha deixat anar declaracions davant unes filtracions possibles que apuntaven a que el Ministeri de Sanitat estaria plantejant dues idees per afrontar la manca de personal mèdic a la sanitat pública. Una seria allargar les guàrdies a les que feia referència Sergi Tor i el nostre convidat, allargar les guàrdies que són obligatòries per llei fins als 60 anys. Fins als 60 anys, eh? Actualment el topall està als 55. I l'altra és allargar el període de formació sanitària especialitzada, els MIR, fins als 8 anys de duració. Clar, el Ministeri, evidentment, ha dit que esto no va con él i el sindicat, doncs, s'estira els cabells. Són aquest tipus que a vegades són d'aquestes filtracions que es deixen anar en ples globus sonda a veure com reacciona la gent, com reacciona el sector, i el sector no ha reaccionat gaire bé. Bé, bueno, oye, vamos a perder peso, va, vamos a hablar del plan 1-2-3, porque con el plan 1-2-3 todos adelgazamos seguros, pero es que aparte necesitamos reducir barriga, que es la zona que más nos molesta. A ver, no solo por estética, sino también por salud, evidentemente, ¿eh? Enriqueta, buenos días.
Hola, Cruz, muy buenos días.
Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Es posible bajar la barriga y peso en solo 3 semanas?
Es posible, y es posible con el plan 1-2-3. Sabes que donde más aumenta el peso, pues es en esa barriguita y en ese abdomen, que es lo que conocemos como grasa visceral, ¿no? Pues vamos a eliminarla con el plan 1-2-3. ¿Por qué? Pues porque hacemos una limpieza intestinal, porque renovamos, porque hacemos ese control de peso rápido, seguro. Seguro, porque tiene registro sanitario y no hay excusas, porque es apto para todos, hombres, mujeres, no son batidos, no pasamos hambre, y en tan solo 3 semanas la pérdida de peso es de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen, Cruz.
Poca broma, ¿eh? Es drenante el plan 1-2-3. Te deshinchas, pierdes peso y volumen, y al adelgazar pues vas a mejorar tus niveles de azúcar y colesterol. Vas a dormir mejor, vas a dejar de roncar. Solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Mira, la primera semana, Enriqueta, son los sobres de piña con los que vamos a limpiar.
Sí, hacemos una limpieza, eliminamos toxinas, desinflamos esa barriguita y perdemos 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Que vamos a conseguir un vientre más plano, que vamos a combatir y a mejorar el estreñimiento, ya frenamos esa acumulación de grasa y peso.
Y la tercera semana solo vamos a tomar las cápsulas antigrasa.
sí, sí, ellas nos van a captar la grasa, vamos a seguir perdiendo peso, nos van a calmar también la ansiedad y el resultado. El tiempo siempre lo digo, es que pasa muy rápido, ¿eh? Pero pasa rápido porque vas a ver que en 3 semanas de 4 a 7 kilos y sin dejar de comer, ¿quieres ya tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono, que es fácil, 650-51-52-53, porque hoy los oyentes de COPE pues tienen una gran oferta. Vamos a regalar nuestras plantillas 3D para que nos ayude, para que hace calor, que el pie se nos hincha, pues mejorar y que andemos más ligeros y que no nos duela la planta del pie, ¿eh? Son ergonómicas, son de gel y adaptadas para cualquier tipo de calzado. Gratis con tu plan 1-2-3 y solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53. Mañana, si quieres, lo puedes tener en tu domicilio sin gastos de envío para que empieces ya a perder peso y sobre todo a bajar volumen.
650-51-52-53. Con el plan 1-2-3 vamos a disfrutar pues rápidamente de lo que es un peso saludable, es económico, es fácil de hacer y además es seguro, ¿eh? Repito el teléfono, 650-51-52-53 y vas a perder de 4 a 7 kilos. Es que, Enriqueta, necesitamos deshincharnos ya.
Claro, necesitamos deshincharnos, necesitamos reducir esa barriguita, adelgazar, vernos cuando nos levantamos bien en el espejo y sobre todo saber que estamos cuidando nuestra salud con el plan 1-2-3. Y este verano, oye, Cruz, pues a presumir de tipazo, ¿eh? Pues nos vamos a poner el bañador o el bikini porque vamos a estar estupendas y estupendos.
Pues claro, pues llama ya, ahí está Enriqueta y todo su equipo pues para atenderte sin compromiso, para informarte del plan 1-2-3, 650-51-52-53 y no te olvides de la oferta exclusiva para COPE, COPE Cataluña, y llévate gratis con el plan 1-2-3 las plantillas 3D de gel ergonómicas para pies ligeros que son gratis con el plan 1-2-3, ¿eh? 650-51-52-53 y esta primavera, desínchate. Me ha gustado ese efecto, lo voy a repetir mucho, ¿eh? Nos deshinchamos. Vale. Enriqueta, un besazo muy grande, muchas gracias.
Y otro para ti muy grande también.
Adiós, adiós, gracias. De seguida parlarem d'una situació que fa por, fa una miqueta de por, en funció de com. Tornarem a parlar de la famosa intel·ligència artificial, que no és res més que màquines que pensen. Que pensen a preguntes que tu li fas. Bàsicament, aquest seria el concepte, no? Que et dona una resposta raonada al que tu li preguntes i que fins i tot poden prendre decisions per si mateixes. Ara, dins de tot això, d'aquesta magnífica eina que ens pot ajudar en pràcticament tots i aquest tsunami d'aplicacions que ens tiren a sobre intel·ligència artificial, la pregunta és, com es podrà aplicar la intel·ligència artificial a l'educació? Quins són els seus pros i els seus contres? En parlem de seguida aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
¿Quieres que tu solidaridad perdure a lo largo del tiempo? Dejando tu legado solidario a Cáritas Barcelona lo harás posible. Con la totalidad o parte de tu herencia garantizarás que las personas que más sufren sigan recibiendo nuestra ayuda. Si quieres más información, escríbenos a legados@caritas.barcelona o llámanos al 93 112 7010. Con el legado solidario de Cáritas, tu generosidad será eterna.
Disfruta de la alta cocina china en Alella, en el restaurante Feliz 2, reconocido como uno de los mejores restaurantes chinos de Cataluña. Restaurante chino Feliz 2, una perfecta armonía entre la cocina china y la mediterránea. Restaurante chino Feliz 2, en Alella, a 10 minutos de Barcelona, con una amplia terraza al aire libre y fácil aparcamiento. Restaurante chino Feliz 2, calle Anmayés 2, en Alella. Reservas en el 93-540-8522, 93-540-8522.
Cerrado domingos noche.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Puc enviar una salutació?
Home, faltaria més.
A la meva mare, que t'escolta cada dia, i a una amica estanquero, al carrer Mandri, que és un amic fan teu també.
Ah, molt bé.
Que t'escolta cada dia,
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados, es una media de 46 al día. Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Mi marido y yo hicimos al mismo tiempo tu plan 1-2-3. Comimos lo mismo, pero él perdió 8 kilos y yo solo 5. Ahora necesito volver a deshincharme y bajar yo otros 4 kilos.
Sí, los hombres pierden más deprisa y nosotras bajamos más de volumen en barriguita porque es drenante. Te deshinchas y en 3 semanas seguro que perderás de 4 a 7 kilos.
No son batidos, es apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminamos retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
La segunda semana, sobres de naranja.
Reduces la barriguita y el estreñimiento, otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos. 6,50, 51, 52, 53. Es económico y envío gratuito. Repito el teléfono, 6,50, 51, 52, 53. Y hoy, gran oferta con tu plan 1-2-3.
Los tres test. Detox más Drena más Lipo y el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas son gratis con el plan 1-2-3. Llama 6,50, 51, 52, 53 y de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Trataré de amarte.
Com es podrà aplicar la intel·ligència artificial en l'educació? Evidentment no la podem eliminar i la hem d'integrar, però com ens podem aprofitar des del punt de vista educatiu de totes aquestes aplicacions? Els pros i els contres. Per parlar d'això tenim al telèfon el director d'Equitat Digital de la Fundació Bofill, el senyor Héctor Gardó. Héctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per l'invitació. Home, no, gràcies aquí per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, Héctor, clar, és que estem davant de tot un repte, estem davant d'una revolució que segurament serà sensible a tots els efectes i a tots els sectors de la societat. Com pot utilitzar l'educació la intel·ligència artificial en el seu benefici?
Bueno, primer de tot, reconèixer el que deies. És a dir, és una revolució i com tota revolució genera preocupació. Llavors, és així, perquè al final el que ve és a canviar les regles del joc. I això no es pot aturar. Es canviaran les regles del joc sí o sí, igual que ho va fer Internet, igual que ho fan fer qualsevol altra evolució tecnològica. I l'educació no se'n pot escapar. La pregunta ja no és si la IA entrarà o no a l'educació, si tindrà un rol o no a l'educació, perquè ja sabem que sí, sinó com serà. Si farà una millor educació o no, si generarà un sistema educatiu més just o no. I aquí és, diguem, el camp de batalla que en els propers anys, mesos i anys, però no a llarg termini, per tant, estem parlant de curt i mig termini, i quina configuració d'aquesta tecnologia tindrem en el sistema educatiu. I ja estan sortint moltes veus, i de fet des de la Fundació estem promovent molt aquest debat sobre com la IA realment ens ajuda a aprendre millor, dona suport als docents, i al final no acaba sent allò trampes i eines de baixa qualitat que empobreixen l'experiència educativa.
Clar, és que això va passar, ara que parles d'Internet, quan va sortir Internet, el debat va ser tres quarts del mateix, molt semblant, allò, sobretot quan aplicaven Internet a l'educació, clar, ara tu t'ho trobaran a Internet, els llibres ja no serviran... Jo recordo perfectament que va sortir un debat d'aquesta semblança, no?, de tres quarts del mateix. No sé si és el mateix, però... Ostres!
Totalment.
Digues.
Jo no vaig viure, en primera persona, però... perquè era més petit, però quan van entrar les primeres teles als centres educatius, clar, també es va qüestionar això, perquè tu pots enregistrar una classe i aquesta classe la pots passar cada curs o cada any i això queda enregistrat com amb un VHS, no? Amb una
registra.
Per què necessites un docent? si tens una molt bona emissora enregistrada. Aquest tipus de debats sempre s'han generat amb la tecnologia. Però al final, diguem, després de l'espuma, que ara estem en un moment d'espuma,
sí,
la cosa es va situant. L'únic que, clar, estem parlant d'una tecnologia cada cop més potent, i això és innegable, cada cop és més potent, i passant els riscos als que ens exposem, cada cop són més potents i més complexos d'entendre. Mm. I això sí que s'ha de reconèixer.
Com es pot aplicar de forma pràctica tot això?
Sí, no, nosaltres, des de la Fundació, al final, el poc que volem recomanar és eines concretes que han de fer servir els docents. És a dir, nosaltres tenim una passa prèvia que creiem que és encara interessant, que és la part de curiositat i experimentació. I nosaltres, i les entitats amb les que estem treballant, amb grups de treball, des de la UDG, des del CSIC, el que estem promovent és espais d'experimentació amb els docents. És a dir, el gran problema que tenim és que els hi arribin als docents les directrius i les eines ja cuinades sense haver comptat amb ells. I aquest seria un gran error.
D'acord.
Quan els docents i les famílies no participen del disseny d'aquestes eines i, per tant, responen a les seves necessitats i expectatives, és allò de la digitalització o la fase de l'elefant, no? Llavors, què estem trobant? Doncs ChatGPT no està pensat per docents. Doncs ara, com moltes eines d'intel·ligència artificial. Llavors, ara el que hem de fer és començar a plantejar-nos, com a educadores, quin ús en volem fer nosaltres. I, per tant, ha de ser un ús, doncs, de cerca responsable d'informació, de qüestionament i pensament crític, d'espais de col·laboració entre els docents. Al final, no reinventarem la roda. El que volem és fer un desenvolupament competencial. I, per tant, ser més creatiu, més col·laboratius, saber comunicar. Això no canvia. L'únic que hem de veure aquesta eina, en quina mesura ens ajuda, aquesta o qualsevol altra d'IA, en quina mesura ens apropa a desenvolupar més aquestes competències amb un sistema de qualitat.
Però si ara, per exemple, amb qüestions de tota la informació que arriba a través d'internet, a través de xarxes socials i demés, tant alumnat com professorat, sobretot alumnat, se les havia d'ensenyar a tenir un esperit crític, a no creure's tot el que veuen a les xarxes, a no creure's tota la informació que els arriba des d'internet sense contrastar, perquè hi ha un munt de fakes, ja ho sabeu, no? Clar, amb la IA ha de ser tres quarts del mateix, no? Suposo que això s'ha de reforçar, vull dir, l'esperit crític del que t'està dient una màquina, per molt intel·ligent que sigui, ostres, ha de tenir un vessant humà aquí, ha de tenir un esperit crític.
Anem cap a un món més complex. Alguns experts, i jo no m'hi considero, un considero més curiós que expert, un expert ja ens estan dient que estem anant a la societat no, de la mentida, no? en la qual ens bombardejaran amb continguts fake per tot arreu.
No. Però això ja ho fan, eh? No és que anem, és que això ja s'ha fet i ja es fa, eh?
Sí, sí, però anem a notícies, per exemple, notícies en vídeo que seran enregistrades per intel·ligència artificial...
Que semblaran veritat, però són mentides.
Que semblaran veritat. O podem anar a una societat que et fiquen a la garjola perquè hi ha un vídeo enregistrat de tu fent alguna cosa que en realitat és un muntatge. I anem a un nivell de qualitat en la simulació de la realitat tan alt que costarà trobar. De fet, necessitarem intel·ligència artificial per detectar la intel·ligència artificial.
Correcte.
Perquè l'ull humà no serà capaç de percebre-ho. Llavors anem a un món complex de la mentida i a més, haurem d'anar a un món on haurem de generar espais de confiança i de veritat.
Héctor Gardó, director d'Equitat Digital de la Fundació Bofill, ha estat tot un plaer aquesta xerrada, molt amable.
Igualment, continuem parlant.
I de seguida parlem de sequera i turisme aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
En el Día de la Madre...
De estos hijos...
Te damos unas cuantas ideas...
¡Buenos días, familia!
Para que lo llevéis con más alegría...
¿Cuántos hijos tiene usted?
¡Cuatro!
Porque estas familias...
¡Un tesoro!
...son inolvidables. ¿Qué hacemos con los hijos?
¿Qué tienes que decir de mis hijos?
¡Chalao! Y la gran familia...
Chicos, habéis ganado.
El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2022, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Finalista, Historias de Mujeres Casadas, de Cristina Campos. Premio Planeta, vive grandes historias.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 4 al 17 de mayo, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y financiación a tu medida.
¿A qué esperas para cambiar?
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Buah, brutal. ¿Ha merecido la pena o no ha merecido la pena?
Levantarme a las 4 de la mañana durante un mes y 12 días para venir al parque y conseguir capturar el parpadeo de un mirlo.
Increíble, ¿verdad?
Alucinante. Este viernes 5 de mayo, Euromillones sortea un bote de 158 millones de euros. Para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si parlem de sequera i turisme, aquí se'ns tira una feina a sobre i els hotels possiblement tindran molt a dir davant de tot això de com gestionar i mentalitzar els turistes enfront la sequera. La Yolanda Bernal, Yolanda Canales, perdó, precisament ha parlat de sequera i està allà. Yolanda Canales, amb qui estàs?
Pues estamos con Íñigo Urbaneja, que es director del hotel Urban Trafalgar i Urban Passage. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y si estamos aquí es por esta curiosa iniciativa que ha puesto en marcha, bueno, en general la cadena hotelera, ¿no? Poner estos relojes de arena en las duchas, pues para también concienciar a los usuarios, a los clientes, de que hay que ahorrar agua. No sé si nos puedes explicar de dónde surgió esta iniciativa un poco y en qué consiste.
Bueno, todo viene a raíz de esta problemática que hay, ya no es nacional, sino mundial. Y desde el Departamento de Sostenibilidad, de Marketing, en fin, todos los departamentos se han visto involucrados en este tema y entonces se nos ocurrió retar al cliente en ducharse en 4 minutos o menos. ¿Por qué 4 minutos? Porque la OMS dice que una ducha media en España dura 10 minutos. 10 minutos son 200 litros de agua, por regla de 3, si se duchan en 4 minutos se pueden ahorrar 120 litros por ducha. También hay un estudio que el cliente, las personas, la gente, cuando se ducha fuera de casa, sobre todo en hoteles, gimnasios, etcétera, suelen tardar 4 veces más. Por lo cual es un reto a todo el gremio hotelero de concienciar al cliente de esta problemática y que intente ducharse en menos tiempo.
¿Y qué opinión, cómo han recibido esta medida los clientes? ¿Y dicen que efectivamente la cumplen? ¿Cuáles son los inputs que les han llegado?
Pues increíbles. La verdad que hay gente que dice que les sobra tiempo. Hay muchos que nos han dicho que paran. O sea, el tiempo de ducha es mayor, pero de agua es menor. Que les ha ayudado a concienciarse con toda esta problemática que está habiendo.
¿Y tienen, eso sí, alguna forma de controlar de que efectivamente los clientes están cumpliendo? ¿O quizá también tienen algún detalle con aquellos que dicen que siguen, ¿no?, esta medida?
No tenemos forma de saber si el cliente se está duchando en el tiempo que nosotros recomendamos, pero sí, cuando llevemos más de un mes, 2 meses con esta iniciativa, que por lo cierto llevamos ya 3 semanas, veremos las facturas del agua y podremos comparar un poco también comparándolo con la ocupación.
¿Y es una medida que ha venido para quedarse?
Yo creo que sí. Bueno, me encantaría que lloviera lo que tiene que llover, que aunque llueve mucho, yo creo que al final es obligación de toda persona es ser un poco consciente con el medio ambiente, cosa que nosotros en Urban estamos siendo, no solamente con el agua, pero sino con otras también medidas que estamos tomando.
De todas maneras, ¿están más concienciados en este sentido los clientes? Aquí sobre todo tienen clientes extranjeros, es cierto, pero sobre esta cuestión, quizá más los clientes extranjeros que los nacionales de aquí del resto de Cataluña o del resto de España.
Sí, es verdad que tenemos una gran mayoría de clientes internacionales y son a los que menos les sorprende. esta medida, sí. Posiblemente estén más concienciados.
De acuerdo, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Gràcies, Yolanda. Bé, afortunadament tenim una bona consciència, això sembla, Bé, prudència amb la sequera, I sobretot estalvi d'aigua. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz i després les escapades amb el David Velasco.